La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que l'alt nivell de sucres, la major sucositat, el flavor i aroma que presenten les peres de Lleida amb aquesta denominació d'origen protegida fa que siguin molt apreciades pels consumidors? I és que si aneu a Lleida, concretament al municipi de Lleida i altres de limítrofs, com per exemple comarques lleidatanes de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell, allà hi podeu trobar aquestes peres tan fantàstiques. De quina varietat? Doncs mireu, la Llimonera, la Blanquilla i la Conference. I és que aquestes peres presenten una dolçor i un gust característic, com diem. Han de ser de les categories extra i primera, destinada sempre al seu consum en fresc. A més, que la seva producció es realitza sempre seguint les tècniques respectuoses amb el medi ambient, com per exemple, producció integrada o altres sistemes. I és que us imagineu agafar una bona pera d'aquestes? Mira, la Conference, per exemple. I la talleu a rodelles ben primetes, com si féssiu un carpaccio. El poseu al damunt del plat. I llavors hi poseu 4 pinyons torrats i esmicoleu una miqueta de formatge blau i unes gotes d'oli d'oliva verge extra, en aquest cas de les Garrigues, fem territori. Teniu un primer plat de luxe.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Quants sous avui? 4, 8, 12, tranquils, que hi ha lloc per tothom. Vinga, va, comencem. Després d'aquest sabies que, anirem a veure la nostra pagesa de confiança, la nostra veterinària, l'Imma Puigcorbé, a veure quin tuit ens ha fet avui. Des del celler Rim, a l'Alt Empordà, a l'Olivar d'en Jan, en Jordi ja el tenim preparat. També mirem a veure cap on anem a buscar un nou formatge català. I qui vindrà a fer-nos el nostre bocato di cardinale? Ui, ui, ui. En Quim Mates ja el tenim amb la cassola al foc que comença a picar ceba i una miqueta de tomata. I el nou restaurant de la Guibergínia és d'on serà avui? De Girona, de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, de Menorca, dels Països Catalans? Uix, el reportatge... Avui us llepareu els dits. Atenció, agafeu el tovalló. I acabarem amb unes postres fantàstiques de les Terroeles. Vinga, va, les postres i una cita final per posar el colofó a aquest àpat tan fantàstic. Bon profit, vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim la Sue Moy a punt, que ens porta una nova dona de la gastronomia. Sue, com anem?
Molt bé, Pep.
Avui ens portes una dona... Com traduiríem això d'armes tomar?
D'armes tomar, no ho sé.
Una dona, allò...
Jo crec que no té traducció, no, és molt potent aquesta dona.
Ja li buscarem una traducció, molt potent, exacte.
Sí, ella va néixer a Madrid, però està aquí, està fincada aquí a
Mira,
a
una mica com tu a La Manxa, ella a Madrid,
exacte,
no?
Sí.
L'Isabel Conde.
Bueno, la Isabel Conde és una periodista, bueno, o és periodista de formació, i ha orientat la seva vida professional entre l'exercici del periodisme gastronòmic i el desenvolupament del negoci de marques d'alimentació i gastronomia i la comunicació estratègica gastronòmica per a chefs i restaurants. Al final, ella diu que la clau és comunicar des d'un punt de vista estratègic. Ella, això de l'estratègia li agrada molt. I quan escriu, ella diu, he de fer el possible perquè la majoria de la gent entengui el que vull explicar. Això ara mateix és el que fa des de Gastroactitud i Foodie. Per a les marques d'alimentació, la comunicació és clau, ella diu, i va treballar 10 anys al desenvolupament de la marca Sempio Espanya. L'estratègia va ser donar a conèixer el producte a tots els grans chefs, siguin estrellats o no, i anar ampliant el públic des d'allà recomanant chef a chef. O sigui, el boca a boca, però entre els xefs, no? I, bueno, ara mateix ella el que fa és que treballa, bueno, treballa la comunicació gastronòmica amb Carles i Tomàs Avellán, els germans Iglesias, i també porta la comunicació dels esdeveniments gastro de Time Out.
Déu-n'hi-do, quina feinada que fa. Quan jo la vaig conèixer, que feia tot això d'aquestes aromes coreanes, aquests sabors, això és fantàstic, és a dir, això és una, la Isabela és una food hunter també, eh?
Exacte.
A més de la comunicació
sí.
I tot això.
Sí, sí, jo crec que sí, bueno, és el que tu has dit, és una tot terreny, no?
Doncs una 10, un 10 per la Isabel Condé. Moltes gràcies, Sue.
Moltes gràcies, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
La Nemo va néixer amb una orella xica. És l'especial d'una granja on totes les vaques són manyagues. Imagineu-vos-ho ella. Quan vaig a aquesta granja, l'Eduard, el vaquer, ja em diu: "Ves a saludar la Nemo, que t'espera." I jo, cofoia, la saludo, la rasco i me'n torno a fer la feina.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Toni Vera, pastisser de la pastisseria Canal de Barcelona. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Per esmorzar, dolç o salat?
Dolç. I si pot ser un croissant. I si pot ser farcit. I un dels farcits, la gandulla.
Del mar?
Del mar, la garoina.
Bona, bona. I de la terra?
Hosti, de la terra, doncs, diré que un bon conill.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Mates, ara, a l'hora de sopar, algú senzill que no m'embafi, com podria ser un pit de pollastre a la planxa.
Un vici culinari que puguis explicar.
Posar el dit dins la crema pastissera.
Quin utensili de pastisseria no pots estar sense ell?
Jo crec que la màniga. Amb la màniga fem moltes coses i ens estalviem molt de temps.
Un sabor o aroma de la teva infància.
El croissant de mantega de la pastisseria Baixes.
Quan no treballes, vas a dinar a...
al restaurant que hi ha a prop de casa, que fan ceviche i es diu La Barraca.
Que bo, que bo. Quin és el teu bocato di cardinale?
El toro suassado del Xunca.
Un producte que no suportis, ni algun?
El garum. El garum no m'agrada.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa, de tota la vida.
Toni Vera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I atenció, clients de la Fonda, perquè ja arriba. Quim, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta, avui la cassola que portes m'agrada, eh?
Ah,
que,
sí?
Que s'ha de ferro colat, sí, sí.
Va
sí,
molt
sí.
Bé, eh?
Home, sí, i tant. Sí. Bueno, clar, la de ferro colat va bé, les de fang van bé.
Sí.
Jo en tinc algun de ferro colat, que Déu-n'hi-do pesa, eh?
Vull dir, això
que
sí.
M'agrada molt per fer fotos, però a l'hora de netejar la veda, eh? El canyell fan una mica de mal, eh?
Costa netejar-les, aquestes.
Déu-n'hi-do, bueno, sí. Hem de tenir en compte. Un dia en parlarem, d'això, un dia en parlarem.
Molt bé, molt bé, perfecte.
Què farem avui?
Avui podríem fer unes mandonguilles.
M'encanten, sí. Jo les pilotilles.
Ah, molt bé, però em penso que és el mateix, no?
Sí, bueno, o pilotes, com diuen en Montoro, en Miquel.
Ah, sí?
O les boles de picolat,
avui.
Com diuen a la Catalunya Nord.
Ah, està molt bé, això, aquests com, noms.
Tu què hi poses, a les pilotilles? Meitat, meitat, vedella i porc, o
sí.
Com ho fas?
A veure, es pot fer de porc sol i de vedella sol, com es vulgui, no? Però jo normalment els solo fer barrejat.
I quina peça fas?
Podríem fer cap de llom, tal qual, agafat i picat, i una mica de falda de vedella.
Molt bé.
Aproximadament meitat i meitat, no?
Ou.
I després, doncs, per exemple, per un quilo, doncs, hi podem afegir-hi 50 grams de pa.
Bé. Mullat, mullat amb llet?
N'hi ha que li fan, però jo no.
Tu pa mollo, sí, de pa sola.
Sí, tal qual, no?
Sí.
I després hi poso 200 grams d'ou pasteuritzat i una picada d'all i julivert.
Clar, tu hi poses ou pasteuritzat perquè els fas per la carnisseria.
Evidentment, perquè, esclar, no pots posar ou fresc pel problema de la salmonella, no?
Però cas no hi podem fer.
Perfectament.
Problema, perquè a part van cuites les pilotines.
Sí, 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 exacte. Després hi una mica de sal i una mica de pebre i tot ben barrejat.
Ben barrejat,
fins divina. Que al final quedi la carn ben lligada, que no ens destriï, que ens permeti bé fer la mandonguilla.
Saps què m'agrada a mi posar-hi a les pilotilles? Des de que ho vaig veure en una pel·lícula,
digues.
Que te la recomano, que et tindràs ganes de menjar pilotilles. Mira,
què hi posa?
La pel·lícula es diu Amb un toc de canyella. I posen, quan fan mandonguilles, hi posen canyella en pols. I és, a mi encanta, tu, una miqueta de canyella en pols a les pilotilles.
Però molt poca, perquè
poca.
Potencia molt després el gust,
sí,
eh?
Sí.
Ah, però està bé la idea.
Sí, va, fes un dia, ja m'ho diràs.
El provarem, i et diré el què.
Molt bé, doncs ben pastades, ja comencem a fer bola.
Un cop tenim totes les mandonguilles fetes, ja...
Tu què ets més, d'enfarinar o de arrebossar-les amb pa ratllat?
La mandonguilla sempre només hi posem pa.
Pa, i
si,
prou.
Si és un rebossat, sí que fem farina, ou i pa. I amb la mandonguilla no, tal qual pa.
Molt bé, i què, a fregir,
ja,
no?
Ja queda lligat, sí. Després ben fregit, que l'oli no sigui molt, molt calent, perquè si no se'ns fregeixen molt de fora i de dintre ens queda cru, no?
Molt bé, els tirem, guardant.
I després els anem fregint, els posem amb una altra plata, amb una mica de paper per absorbir l'oli, i tal, i després ja agafem la cassola que volem fer la cocció, hi posem un raig d'oli, posem les mandonguilles, després hi podem afegir-hi un brou, val? I després ja hi podem posar-hi el sofregit de ceba amb una mica de tomata.
Perfecte.
Aquí sempre hi poso una mica de tomata.
El brou de porc, en aquest cas, o poses un brou barrejat?
Sí, un brou barrejat que podem fer, que no sigui de caldo, eh? O sigui, just els ossos i fer una ebullició i tal, i ja està. I queda perfecte.
Escolta, aquestes pilotilles són molt bones, però sempre va bé posar-hi algun entrebanc. No sé, per exemple, tu què ets més, de posar-hi bolets, si estem a la primavera, posar-hi pèsols...
Les mandonguilles normalment sempre les faig només així guisades, amb una mica de tomata i sofregit. Però a vegades en faig amb bolets.
Ah, bona, bona.
I amb bolets queden molt bons. Però la mandonguilla, que la faig guisada amb bolet... També agafo el bolet, el pico molt petit amb el ganivet, tot tallat, molt petitó, i ho barrejo de la mandonguilla.
Ah, punyetero.
I així la mandonguilla és molt més gustosa i queda molt més tova, i queda boníssima.
I picada?
Sí, també. Farem una picada amb unes torradetes, alls, julivert, ametlles i avellanes, tot ben triturat, una mica de brou, perquè ens quedi tot ben barrejat, i barrejat a la cassola, 5 minutets, xup-xup, i tenim unes mandonguilles de primer nivell.
Escolta, ara m'has fet pensar en un plat que un dia vam fer amb aquestes pilotilles que tens tu, així, acabades de fer. Imagina't, quants som? 4? Agafes un pa d'aquests, un pa rodó, un pa de pagès, d'aquests de mig quilo, l'obres per la part de dalt, li treus la molla de pa, que et quedi, diguem-ne, el continent del pa, fots les pilotilles amb tot el suquet a dintre i poses formatge, bon formatge d'aquell que fongui tranquil·lament, que faci una mica de filat, tapes amb el pa, això amb paper d'estrassa, el fots allò 20 minutets al forn i el treus allà al damunt de la taula, allò al mig, amb aquell pa farcit amb pilotilles allà amb el formatge, això és espectacular. Tu.
Ha de ser boníssim, no?
Home, ja tens el pa per anar xucant i anar-te menjant les pilotilles.
Aquest me'l fas tu un dia.
Va, te'l farem
un dia. Jo faré les mandonguilles i tu fas l'altre.
Fet, guita, ja pots comptar-hi.
Perfecte.
Quim, moltes gràcies.
Apa-la, a reveure.
La cassola deixa-la aquí, que xucarem pa avui, eh?
Ah, molt bé.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt aquí per emplenar una nova pàgina de la Guia Virgínies. Òscar, com va això?
Bon dia, Pep. Perdona, que
estava... Avui estaves veient aquí una miqueta d'aigua en gas, eh?
Una mica d'aigua en gas, perquè tenim la sort d'estar en una terrassa de gaudint del solet de l'estiu, amb un parasol, i aleshores és meravellós.
A mi m'agrada això, que toqui una mica el sol, però que hi hagi ombra, també.
Sí, s'està molt bé, la veritat. I avui vinc a parlar-vos del restaurant Embat.
L'Embat, això tornem una altra vegada cap a Tarragona, no?
No, això està a l'Eixample de Barcelona. És el restaurant del cuiner Santi Rebés, que va obrir l'any 2007. És un restaurant de cuina molt singular, molt delicada, amb una persona molt personal. Ell va començar fa anys, eren uns socis, al final es va quedar ell sol, perquè té una personalitat molt acusada. Sobre la taula trobaràs platets com l'albergínia escalivada amb estratgetera de burrata, que és aquesta delícia de cremositat vegetal de l'albergínia, amb l'estratgetera, que és molt làctica, els tomàquets xerri per sobre amb una textura esclatant. És un plat meravellós, que l'he tastat, a més, fixa't, en un menú de migdia.
A veure, i què més hi menjarem aquí, a part d'aquesta albergínia? Que m'agrada molt les albergínies.
Doncs mira, a part d'aquesta albergínia, una saladilla russa amb entesca de tonyina de molt bona qualitat, un ou ferrat amb verdures en samfaina, que és una verdura en samfaina molt ben feta, la fruita gairebé computada, amb tot el temps del món, li ha dedicat tot el temps que li ha calgut a la samfaina per cada com ha de quedar, i fa molt bon arròs de botifarra i carxofes, fa molt bons calamars planxats combinats amb mongetes de Santa Pau.
Déu-n'hi-do, home, suposo que aquí també hi va ser unes bones postres a l'Embat de Barcelona.
Sí, molt bones postres, amb mil fulls de poma al forn amb crema, que és justament això, una peça de pasta de full farcida amb poma pràcticament convertida en puré, amb notes caramelitzades i una bona cullerada de crema casolana, una combinació que és tan suculenta com addictiva.
Doncs entra a la nostra Guia Virgínies al restaurant Embat de Barcelona. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I seguim amb la ruta formatgera i avui ens anem cap a les Terres de Lleida, concretament al Palau d'Anglesola, que allà hi tenim en Robert Camps. Robert, molt bon dia.
Bon dia, senyor Pep.
Què tal? Com va l'estiu per aquí, a les Terres de Lleida?
Bueno, anar passant calor. I antigament li diuen el clot de l'infern i suposo que deu ser perquè s'ho mereix amb el clima que fa.
Déu-n'hi-do. Vosaltres sou el clot de l'infern a l'estiu, el clot de la boira a l'hivern, Sí, sempre els temps extrems.
Sí, d'una banda a l'altra. No estem d'històries, nosaltres.
Això. Escolta, a veure, jo estic preparant perquè quan vingui la primera fresca, ja saps tu que si alguna cosa tenim, els catalans és que som molt previsors, eh? Llavors, jo, si ve alguna fresca, ja m'agrada menjar sopetes. I vull fer una sopa tèbia, una sopa tèbia de bolets amb avellanes. Llavors, necessito una bona manera de lligar aquesta sopa és tirar-hi un tallet allò de formatge que li dongui per una banda potència i per l'altra que ajudi a l'emulsió. Què hi posaries tu aquí?
Uh-huh. Home, pues, per lligar o ben lligat, pues, un lligat de cabra.
Uh-huh. I què és el lligat de cabra? Com l'hem d'observar, aquest formatge?
Home, la peculiaritat que té el lligat de cabra és que està fet amb llet crua i, a més, amb pell rentada. La pell rentada són les crostes que les rentem amb aigua i sal, i així li entreien els fongs de colors gris, negres, que hi ha els formatges artesans, i va néixer el llevat, que és un color groc-taronja. Llavors, a vegades se pot arribar a notar aromes a fruits secs torrats, que així, pues, amb el toc de l'avellana, li podria quedar molt bé.
Mm-hmm. Bona. Clar, és que és d'aquell tipus de formatges que jo sempre dic que té una vida molt llarga, no? És a dir, allò, al cap d'un mes ja te'l pots començar a consumir i pot anar tirat, no? Depenent de si el conserves bé, perquè, clar, a més, conservar-lo sencer aguanta aquest formatge.
Sí, el bo que té aquest tipus de lligat, ja per l'elaboració mateixa, és un formatge que no s'acaba de secar mai allò com un serrat, i, a més, al rentar-li la crosta amb aigua i sal, que neix el llevat, ajuda encara a conservar-lo amb aquest toc més mantecós quan ens el mengem.
Sí, i la textura és diferent, eh? Per exemple, ara estic pensant en altres formatges com el Garrotxa, la textura no és exactament igual.
No, és diferent. És un formatge que no és tan àcid, potser no és tan fresc, un Garrotxa notes una sensació més de frescor en boca. Aquest és més mantecós. Quan mastegues no és tant com una textura d'un tendre, per dir-ho així, ni té els tocs àcids dels Garrotxes, i et se va fent més mantecós en boca i és molt aromàtic. És un formatge que té molt gust a formatge.
Doncs agafarem un bon tall d'aquest lligat de cabra per fer aquesta sopeta, que la tindrem a les xarxes socials, a l'Instagram de Crefa i de la Fonda, perquè qualsevol persona que vulgui que la faci, que ja veuràs que és una recepta ben senzilla. Avui crec que, encara que faci calor, Robert farà sopeta per sopar.
Home, ja et se fa la boca aigua. I uns bolets, uns fruits secs i el formatge ja.
Sí, sí.
Sopar de general, que en diuen.
Exacte, sopar de general. Robert Camps, moltíssimes gràcies i salut al Palau d'Anglesola.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda.
Carai, que sí, està bé. Mira, normalment sóc jo el que camino i que vaig a buscar el personatge al qual parlem en el plat fort, però avui m'han citat aquí en una taula d'una terrassa i els que fan tard són els altres. Sí, sí, aquesta mossa m'ha dit que vindria i que parlaríem de moltes coses. Ah, mira, ja la veig. Sort, que una bona terrassa amb un bon refresc, natural i fantàstic, per arribar a veure... A la Tana Collados, Tana, què tal, com estem?
Ai, hola, perdona, oi.
Que no trobaves aparcament?
No, mira, em costa bastant, la veritat, i com que venia d'allà baix, de la tele, doncs, escolta, m'ha costat una miqueta, ja em perdonareu.
Però t'agrada, no, el paisatge que t'he triat o no?
Home, sí, compartir amb tu una taula i el que em convidis ara, jo encantadíssim.
La Tana Collados, una periodista que en sap un niu de gastronomia, que si bé no ets cuinera, Tana... Però poques persones poden dir que fa tants anys que parlen i que treballen per la gastronomia catalana, no? Com tu.
Hi ha moltíssima de gent, però t'haig de dir una cosa. Què vols dir que no sóc cuinera? Jo cuino a casa.
No, cuines a casa. Ah. No, home, vull dir professional.
Professional, no. Evidentment. Mira. Soc professional de la gent que no cuina, però explica la cuina.
Exacte.
O les coses que hi giren al voltant de la cuina, que n'hi ha moltíssimes. I és el que m'apassiona, que podries interactuar o parlar de tants temes que tenen a veure amb aquell plat, amb aquella casa, amb aquell univers, que això m'apassiona, la veritat. Però hi ha molta gent que molt abans, mare de Déu, mira, i no fa gaire. Vaja, que n'hi ha moltíssima. Ara, reivindico que la gent que cuina a casa, és això, és gent que cuina, que ho hem de defensar, perquè, vaja, això sí que està en perill d'extinció.
Doncs mira, ja que cuines a casa, avui et farem un bocato di cardinale. Mira, ja saps, ajuntarem una secció amb l'altra i te la farem... Sí, home, perquè cuines a casa, tu.
Jo sé, cuino a casa, sí.
Perfecte. Doncs seràs la primera cuinera no professional que surt aquest estiu al bocato di cardinale de la Fonda.
Ai, quina il·lusió.
Per cert, Anna, clar, tu que, diguem-ne, que portes tant temps, diguem-ne, allò, corrent la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, tal com diem, i que podries ser una bona food hunter, que ara està molt de moda, això de dir food hunter.
Home, ja m'ho veig tant,
De la cuina catalana, de la gent de Catalunya, dels personatges, dels homes, de les dones.
Això sí,
De moltes, podríem dir, de moltes tasques i de moltes feines, algunes que s'han perdut. No sé, per exemple, avui a mi m'agradaria parlar amb tu de Vanguardia Culinària. Què és l'últim que has fet o l'última persona que has conegut que tenim en perill d'extinció a Catalunya?
Mira, no fa gaire, ara ja fa uns dies, però no fa gaire, vaig estar entrevistant i fent un rodatge, vam fer el Racó d'en Vino, de Llavaneres.
Home, mira, El tenim a la Fonda aquest estiu.
Ah,
sí, en Francesc i la Franzina.
Que és un lloc interessant, molt interessant. Molt interessant perquè aquest senyor i la Francina Sorinyac, que està a la sala, fa molts anys que belluguen.
Home, sí, més de 50 anys ja.
Sí, exacte. Eh?
I al mateix lloc, és a dir, un cuiner que faci més de 50 anys, una persona que estigui al mateix lloc fent aquell tipus de cuina, i a més, en Francesc reivindica i defensa molt bé aquella cuina que ell va prendre a la Tour d'Argent i companyia.
I tant, i a l'Hotel Colón. Molt, molt interessant, no?, el que explicava, perquè no són només 53 anys del Racó d'en Vino, és que ell diu que va néixer amb una cassola, perquè, clar, a casa seva ja des de, penso que des del segle XIX, que ja tenien aquell establiment hoteler, que després també es va dir Hotel Colón, però ell parla de l'hotel on es va formar, perquè reivindica la formació en els hotels, els restaurants d'hotels. I ell parla d'aquell mític Hotel Colón en el qual va estar aprenent durant molts anys amb el fill de l'Ignasi Domènech.
Clar, imagina't, un hotel molt diferent.
De Barcelona, que, Hotel Colón de Barcelona, clar, que n'hi ha molts d'Hotel Colón.
Clar, un hotel on s'hi feia una cuina molt diferent a les cuines que s'hi fa avui en dia als hotels, perquè per una banda tenim hotels que no li donen, entre cometes, cap importància a la gastronomia, és a dir, és només un acte de necessitat, i en canvi d'altres sí que comencen a fitxar avui en dia cuiners i cuineres, no? Inclús a buscar estrelles Michelin. Els hotels comencen, diguem-ne, a tornar-s'ho agafant seriós, això, no?, de la gastronomia.
Home, ja fa un temps, recordo haver-ne parlat d'això amb en Fermí Puig, que teniu aquí prop, al carrer Balmes, amb el seu restaurant Fermí Puig, però quan estava al Majestic, us en recordeu, I ell en parlava amb molt coneixement del que era la cuina d'hotel. I fins i tot deia, diu, arribarà un moment que només seran els hotels els que podran allotjar aquest tipus d'establiment que necessiten molta infraestructura. I mira, a Barcelona realment ja sabem el que, per exemple, en el cas de Barcelona, però podríem generalitzar, ja sabem el que valen el preu dels lloguers, no? Està claríssim que l'experiència, per dir-ho així, és un palabro també això, de l'experiència, ja ho saps.
Sí, sí, sí. Clar, però Tu que ara estava pensant, tu que portes tants anys, diguem-ne, voltant per tot Catalunya, com es comunica la gastronomia? Perquè, clar, tenim aquesta, diguem-ne, saviesa d'àvies a fills o d'avis a filles i de pares a fills i tot això, però la gastronomia va molt més enllà. És a dir, la gastronomia tu l'has vista en el paisatge, has conegut a molta gent interessant.
Sí, però paisatges tot això, de cuina.
Clar,
no,
sí, paisatges, sí, de cuina, amb el farro de la Vall de Bianya i de mil i uns llocs. Però tot això ho sabem comunicar. És a dir, persones com tu, que ens expliqueu la gastronomia, ens expliqueu la cuina, ens expliqueu el territori i el paisatge d'una manera que no passa mai de moda.
Home, saps què passa? És el que a vegades parlem, no? Que jo fins i tot et diria que no m'agrada tant parlar de gastronomia com parlar d'alimentació, que és una línia que comença al camp, a la granja, que comença amb la pesca, en el sector primari, però després hi ha un llarg recorregut amb la venda, amb la comercialització de tots aquests productes, que a més abans s'han d'haver transformat poc o molt, I finalment arriben a les cuines, que poden ser cuines domèstiques, cuines professionals de molts estils i fins i tot cuines premiades. Però fixa't tu que és llarga aquesta cadena, és llarguíssima. Aleshores, també jo crec que depèn molt a l'hora de comunicar a qui et dirigeixis. No és el mateix una revista o un espai que saps que tens un públic gastronòmic, que li agrada el tema, que està interessat pel tema, com un públic generalista. Jo, si sabeu que, jo treballo a TV3. Aleshores, a TV3, clar, si jo parlo als telenotícies, és el més generalista que hi ha. Per tant, ha de ser una cosa que pugui interessar la gent. I a mi el que m'agrada és trobar aquells elements que facin que tu, potser, no siguis d'aquest món, però t'hi interessis. I que coneguis, i si no hi estaves d'interessat, doncs ho acabis estant. Que coneguis coses i que connectis, doncs, tots aquests elements que formen part del fet de menjar, d'alimentar-se i d'alimentar-se amb cultura, com fem nosaltres a Catalunya. I això doncs, es pot fer de moltes maneres, intentem fer-ho doncs, tan bé com podem, i ens deixen.
Home, ens deixen. Fa molts anys que tu has fet aquests programes de, com dèiem ara, de voltar per tot Catalunya, cosa que això a les televisions abans no es feia, és a dir, era molt més fàcil, no, vine aquí, gravem una recepta i ja està, és a dir, tu has anat a buscar l'origen i això es nota, no? Una cosa important, per exemple, que ens ha passat, mira, l'altre dia parlàvem amb un i feia la reflexió que deia, fa 20 anys, no? O per exemple, ara que la casa fa 40 anys, si volien fer algun programa dels que fem ara, ens haguessin dit, home, vols dir, no sé, per exemple, fa 40 anys, com es tractava el veganisme. Haguessis dit, home, haig de fer un reportatge del món vegà, no? En canvi, avui en dia, el món vegà és una cosa que està a primera hora d'ordre del dia, gastronòmic i alimentari, no?
És que, òbviament, mira, precisament, bueno, deixa'm dir un parèntesi, que a TV3 ja hi ha molta gent, eh? Hi ha moltíssima gent que recorre el territori, que parla de producte en origen i a la taula. Eh? Però vaja, dit això, el que a mi sempre m'ha interessat, des que me'n vaig començar a ocupar, és que precisament a través de l'alimentació, del menjar, el que es pot fer és realment viure la vida i veure el moment concret de la nostra existència. És un passeig per la realitat. T'obre els ulls a moltes coses que estan passant. Si ara fem un reportatge de la Boqueria, posem per cas, és un exemple, o de qualsevol altre menjar, segur que haurem de parlar dels hàbits de consum. I clar, han canviat al llarg de 40 anys i en canviaran més, canviarà, sí, però, més. Clar. Vull dir que ens serveix, que l'alimentació, tu també et passa, segur, segur, per explicar moltes més coses que tenen a veure, hi ha un contingut humà claríssim, però econòmic. Econòmic, però per descomptat, ho podries veure tot, fins i tot del punt de vista de l'economia. I fixa't que fins i tot polític.
Sí, però fixa't, per exemple, parlant d'hàbits de consum, i ara deies la Boqueria, que podem parlar, però potser no és el millor mercat per parlar d'hàbits de consum que no un altre mercat, diguem-ne, de Barcelona, inclús, diguem-ne, dels que estan més a la rodona, no? Perquè, per exemple, a la Boqueria avui en dia hi ha parades fantàstiques, com hi ha hagut sempre, però n'hi ha d'altres que no saps què hi fan. És a dir, què hi fem a la Boqueria amb tantes parades que venen fregits, no? O que venen sucs de fruita, no? Que n'hi ha d'haver alguna, sí, però no n'hi ha massa, és a dir, fem prou autocrítica a vegades també.
Saps què passa? Que mal exemple he posat, perquè la Boqueria és un punt i a part. Per què? Perquè està a la Rambla. I dit això, doncs ja està dit tot. I a més l'entrada és lliure. I a la Boqueria passa com passaria, com fem nosaltres. És que nosaltres, el tema del turisme, que és on aniríem a parar, Pep, doncs el tema del turisme, què passa? Que a tots ens agrada fer el turista, però no ens agrada que ens envaeixi el turisme, perquè tot, quan anem, a tu que t'agrada el tema, quan vas pel món, on vas? A molts llocs, segur que vas a molts museus.
A mercats, a mercats.
Exacte.
Jo vaig a mercats.
Doncs fins i tot, encara que no siguis d'aquest tema, t'explica tant d'aquell país un mercat que tots anem als mercats. I en canvi no volem que vinguin aquí. Home,
no, jo sí que ho vull, però jo, per exemple, no aniré a un mercat a Suïssa i em demanaré un suc de mango.
Exacte.
Saps què vull dir? Exacte. És a dir, tant que parlem de la cuina de proximitat, no? I a vegades ens n'oblidem d'això. Parlar-ho, no? Ho parlem molt, no, això?
Saps què passa? Jo crec que les limitacions les hem de posar nosaltres, perquè és veritat tot això que acabo de dir, però jo crec que aquí sí que s'hi haurien de posar límits. Jo crec que sí. Ara, particularment haig de dir també que a la Boqueria no us penseu que no hi ha producte fresc, que n'hi ha, eh?
Molt,
jo compro,
molt.
Jo compro, particularment sóc compradora. O sigui que hi ha de tot, però és que és tan gran, és el més gran. Hi ha moltíssimes parades. Ara, clar, no ens agrada veure el fregit o que la gent mengi, no ho sé. Jo he vist en altres parts del món, en altres ciutats, he vist allò de mercats que són una banda, es dediquen a la restauració i una altra banda a la venda. No sé si això funcionaria aquí, si funcionaria limitar les entrades, perquè ja et dic, clar, és que qualsevol altre mercat té una porta d'entrada, però aquest no. Vull dir, són columnes, ja sabeu. Uh-huh. De manera que, clar, és que és difícil, és un tema, escolta'm, però tot i així veuríem hàbits de consum també, eh?
Avui estem amb la terrassa d'un bar aquí parlant amb la Tana Collados, una mica d'aquesta, podríem dir, vanguardia culinària, gastronòmica, alimentària, i aquests hàbits de consum i aquestes tendències que tenim avui en dia amb una de les persones que jo sempre dic que fa més temps que explica l'alimentació de casa nostra. Per cert, ara que parlàvem de la boqueria, Tana, aquesta fa molt poc que ens va deixar en Pinotxo, la gran ànima de la boqueria, no?
Sí, un personatge icònic, sí, una pena, sí.
Sí, sí.
No puc dir res més, va saber molt greu.
Per cert, escolta'm, ja has estat al Bulli o no? Al Bulli 1846.
Sí, n'hem informat també, ho podeu veure si aneu a la web.
I què t'ha semblat de l'última vegada que hi vas anar-hi a dinar o a sopar?
És una altra cosa. Ara s'hi menja coneixement. Saps que ho diu el Ferran, eh? El Ferran Adrià diu que ara s'hi menja coneixement. Ui, és un tema també, eh? Home, molt, a mi particularment em resulta interessant. No ho sé. Això m'ha de parlar a la gent.
Clar,
que potser no era gent que hi anava com a comensal. No ho sé.
Clar, tu que has vist, diguem-ne, i clar, si és que clar, no sé si vull puc preguntar quin és el primer reportatge, si te'n recordes, de gastronomia que vas fer per TV3. Quin any va ser?
Jo crec que va ser a propòsit d'un fet molt, molt, molt interessant, que era el segon Congrés Català de Cuina.
Mira, aquella època
sí.
Encara em sembla que no existien ni els col·lectius de cuina.
Sí, vols dir que no? Estava a punt de néixer, eh? Osona Cuina.
Per allà.
Sí, per allà, eh?
Osona Cuina, la cuina de l'Empordanet, cuina
volcànica...
Exacte, sí,
volcànica. aleshores. Jo crec que va ser una mica el despertar. Va ser molt interessant aquell congrés perquè, bueno, a mi em va despertar l'interès, absolutament.
Creus que avui en dia...
Tu estaves al celler?
Sí, sí, sí. Tu creus, Tana, que avui en dia, per exemple, una cosa com això, no? Com els col·lectius de cuina... tenen, diguem-ne, recorregut, és a dir, tenen futur, o avui en dia la gent amb les xarxes socials i aquest món que vivim, diguem-ne, a voltes tan globalitzat, fa de que ja no, de que ja no tingui tant sentit com van tenir fa 20, 30, 40 anys?
Home, segurament, home, 40 no, eh? 30, 30 i molts, però 40 no, jo crec que no, ni no.
30 anys.
Sí, o 20 i pico, no ho sé ara. Però... evidentment, no tenen la mateixa funció, perquè aleshores s'havia d'explicar a la gent i de dir a la gent i tenir un altaveu per dir, ei, família, que som aquí, a l'Empordanet, a Osona, on fos, no? Perquè i som un col·lectiu que, a més, ens podem organitzar, que tot el que es fa de bracet en aquest país funciona, que moltes vegades el que no funciona és justament si vas al teu rotllo, no? Però també és veritat que després cada empresa... cada restaurant, cada iniciativa ha de valer per ella mateixa.
Home, el que sí que va servir, jo crec que és per tornar a donar valor, diguem-ne, en molts territoris...
Exacte, això que, vull dir, posar-nos al mapa, no?
Exacte.
Això dir.
I sí, sobretot bueno, el productes, tenia. No? És a dir, gent, cuiners i cuineres que s'apuntaven amb una filosofia culinària i de ben segur que els van ajudar, no?, a tenir un eix, no?, filosòfic de la seva cuina, del territori,
del paisatge...
Els va ajudar,
van anar de la mà, que potser hi havia gent que ho tenia més clar, però no necessàriament tothom. I després l'altra cosa que jo crec és que, i això encara és plenament vàlid, el que serveix també quan es configura un col·lectiu és a fer campanyes. Doncs la campanya del... ara me l'invento, que no sé... bueno, l'invento o no. La campanya de l'escamarlà, la del no sé què. Mm-hmm. Doncs poses en valor un producte, un territori i la gent... que hi està d'alguna manera involucrada, no? O perquè el pesca, o perquè el comercialitza, o perquè el ven, o perquè el cuina. No sé, poses una mica... i pots fer una campanya de promoció alhora, beneficiar-te d'aquestes sinergies que es poden fer entre restaurants, fer rutes... Té la seva funció, la pot tenir, clar.
Home,
que sí.
Jo crec que hi ha hagut, diguem-ne, una manera, diguem-ne, de fer, sobretot això, no?, col·lectius de cuina i campanyes gastronòmiques molt interessants, però també, diguem-ne, ha fet que potser n'hi haguessin masses i algunes, diguem-ne, que no tenien arrel, no? Hi ha hagut moltes fires de... Mira, aquí que fem una secció de formatges també voltant per tot Catalunya, no? Mm. Algunes fires de formatges que dius, i aquí... aquest formatge si no n'hi ha cap de Catalunya, eh? És o fires de vins, o
bueno,
no sé.
Se'n fan moltes i de molt bones. El que sí que és veritat és que jo crec que no té sentit si no hi ha un fonament. Perquè què m'expliques? Home, has de poder explicar. Hi ha d'haver, ara, l'altra paraula, és el relat. N'hi ha d'haver, però n'hi ha d'haver que s'aguanti, no? Amb productors, amb cellers, amb si sí, estem parlant de vi, eh? Però podria ser el mateix d'oli, en fi, ha de tenir fonament.
Ara que parlava de cuiners i cuineres, sobretot important, no?, el gran canvi que hi ha hagut, podríem dir generacional també, de moltes dones que han fet un pas endavant i que això, per exemple, fa 20-25 anys veies molt poques dones, podem dir entre cometes, no?, a una cuina d'avantguàrdia, una cuina d'autor, al capdavant, diguem-ne, posar-se la jaquetilla també i estar en aquest col·lectiu de cuina, que evidentment que n'hi havia, no? Però ara n'hi ha més, no?
Vols dir dona?
Sí, sí, sí.
Home, i tant. I més que n'hi haurà. I més que n'hi haurà. Això és una evidència. Jo recordo això quan al final dels anys 90, que m'hi començava a dedicar, doncs, home, n'hi havia poques, hi havia la May Hoffman, n'hi havia, eh? N'hi havia fins i tot algunes que jo no coneixia, per descomptat, abans, fins i tot, eh? Mira, el Montse Guillén, per dir-te'n alguna, no? Que era molt abans, vaja, jo. Sempre n'hi ha hagut, sempre ha sigut difícil, i després, fins i tot formant part d'una parella al front d'un restaurant, doncs moltes vegades és ell el que s'emporta, bueno, per descomptat, ara deixava la Carme Ruscalleda, però vaja, ja no cal ni que la digui, perquè ja tothom sabem qui és Carme Ruscalleda. Moltes vegades tenen un paper en aquell restaurant, en aquella casa, però no és ella la que brilla. Home, què hem de dir d'aquest tema? Que no s'hagi dit i hem de continuar dient i no cansar-nos-en. Està claríssim. Ara hi ha un col·lectiu de dones de cuina.
Escolta'm, que ja l'has sentit, mira, tenim aquí a la Sue cada dia, aquest estiu que ens porta una mujer de la gastronomia.
Exactament, som d'aquest grup, jo també en formo part.
Clar.
Doncs, perquè són gent de diverses disciplines, exactament, sí.
Per cert,
doncs és això.
Hi ha una cosa amb el món de la cuina, Tana, i tu i jo que tenim una certa edat, deixem-ho aquí, i alguna vegada n'hem parlat, i és l'esnobisme de la gastronomia, no? És a dir, una cosa és quan hi ha una història, quan hi ha un relat, com tu ben dius, que l'expliques, però malauradament, el món de la restauració també és molt gran i a vegades també hi ha una miqueta d'esnobisme. És a dir, hi ha molts llocs on ara sembla que tothom tingui vedella angusa o vedella de Kobe o de Wagyu, no sé què, i no és potser el que te trobes, no? A vegades hi ha un...
Això no sé si és esnobisme o oportunisme. Perquè...
Sí, un relat molt i molt fluix.
Que, saps què
no?
vull dir?
Sí.
Perquè esnobisme, bueno, depèn, aplicat aquí, el
clar.
que cuina o el que,
clar,
el
clar,
que
clar.
Fa la foto per Instagram o què?
No, en tot, en general. A l'Instagram també hi és molt. És
home,
a dir, també veus moltes fotos i molts vídeos, no?
Sí. Hem de trobar la paraula per dir-ho en català, però és postureo.
Sí, això haurem d'anar a dalt, no?
Sí, els lingüistes.
A veure com li posen aquesta paraula. Per cert, que podríem dir que a l'antítesi d'això tenim molts personatges que sempre han volgut, no sé si diguem-ne perquè han volgut, segurament, molts ells, però anònims, no? Gent molt bona que tenim a casa nostra i que no han fet molt soroll. Per exemple, mira, i tu li vas fer un reportatge fa poc, que ha sigut Premi Nacional de Gastronomia fa poques setmanes, en Rafa del Gresca, no? Una persona que no ha fet mai gresca, podríem dir, de tot el que sap de la cuina, de la seva saviesa, i, en canvi, un dels grans savis culinaris que tenim a casa nostra.
Del tot. Jo crec que, de tota manera, en el món de la gent amant de la gastronomia, de menjar bé, que coneix restaurants i coneix i sap interpretar el que es menja i com menja, que aquesta és una altra, pots menjar però no assabentar-te'n de res, eh? I, doncs, és molt conegut de fa moltíssim temps, perquè és un dels grans, el Rafa. Tot i que és curiós, perquè abans parlaves, has començat parlant-me d'avantguarda. No ens ho acabarem, amb un vermut. Ai, calla, deixa'm beure aigua. Perquè...
Mira, ara que una miqueta d'aigua, demanem un vermut.
Vinga.
I fem el bocato.
Va.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Tant de collados. A veure, per esmorzar, dolç o salat? D'aquests a més, tu.
Esmorzar de diumenge?
Sí, per exemple.
Podem començar amb salat i acabar amb dolç.
I els dies de cada dia, quan vas a treballar
fruita,
a la tele?
Fruita, el primer fruita. Però sóc més de dolç al matí.
Del mar, què és el que t'agrada més posar a la boca? Menjar-te una bona mossegada?
Ai, m'agrada molt el peix. El peix i el marisc m'agrada moltíssim.
Però quin? A veure, t'has de mullar aquí.
Mira, m'agraden molt els escamarlans.
Mítala.
M'agraden, sí, m'agraden molt els escamarlans. Les gambes també, però jo soc molt d'escamarlans, mira què et dic, eh?
I de la terra?
Bueno, no et dic la resta, perquè és que quasi bé et podria dir que és que no hi ha res que no m'agradi del mar.
Clar, podries fer les la llista altres, com en pla, no? Els 10 productes.
Ai, m'agrada molt, 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 molt.
Va, de la terra, què és el que t'agrada de la terra?
Un bon gall del Penedès.
Apa, mira, ben bo, eh? Amb aquelles potes que té fantàstiques.
Oi, que m'agrada.
Quin és, atenció, eh? Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Sopo poc. A no ser que vagi de...
Fas allò d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre?
Dino com un rei.
Dines com una reina.
Una reina. Soc de sopar poc, però imprescindible pel sopar.
Sí.
Seria molt poc aconsellable, em fa l'efecte, però formatge.
Ai,
i fruita també m'agrada molt. Mira, sobretot, i a més et diré una altra cosa, com tot, depèn de l'època de l'any. Uh-huh. Doncs si és estiu, tens ganes d'una cosa
més
refrescant, i a l'hivern un caldet, és que clar. Depèn de l'època.
Un vici culinari que puguis explicar. Segur que tens algun, sí.
Clar, que què entenem per vici culinari? Bueno, m'agrada molt cuinar amb vermut.
Amb vermut.
Però no prenent-me'l, eh? Vull dir que també estaria bé, però no, em refereixo a cuinar amb vi ranci, està molt bé, vi, el que sé, toqui, però cuinar amb vermut m'agrada molt. Ara no sé si això se li pot considerar un vici culinari.
Mm. Bueno.
N'hi ha un altre per mi.
A veure?
Improvisar.
Això també m'agrada a mi, veus?
Molt.
Un utensili de la cuina que no pots estar sense ell. Va, a veure aquesta cuina de la Tana Collados.
Ara te'n diré un que és tant d'estar per casa, però bueno, dels temps que la nena li feia. El pímer.
El pímer, home, ja està bé. Un sabor o aroma de la teva infància.
Oi, també en tinc més d'un, eh?
A veure.
Les figues.
Les figues, mira.
Acabades de collir.
Ara estan madurant les figues.
Ai, és que ja hi penso.
Un dia que no hagis d'anar a fer aquest reportatge, que dius, me'n vaig a dinar amb la família, on vas?
Mira, és un bon plantejament, perquè una cosa és que hi vagi jo...
Clar, que hi pots anar
per
feina.
Amb un amic, una amiga, no, o per gust, amb un amic, una amiga, o amb una part de la família, o la família sencera. Haig de dir un restaurant?
Sí. Uh-huh.
Ai, mita, oi...
T'has de mullar?
Bueno, ho faig amb gust. La marsalada.
Molt bé, molt bé. Un producte que no suportis.
Ara us quedareu de pedra, perquè els derivats m'encanten, m'apassionen, però no suporto la llet.
No suportes la llet?
No,
mare de Déu.
No la suporto. O sigui, no, és que no puc, no puc.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa mirar al cel?
És que en tinc moltes, és
o
que és
sí,
un problema.
Clar. És que hi ha molta gent que té moltes. Sí, clar.
Però molt, eh? Oi. Mira, les figues m'agraden molt. El pernil ibèric m'encanta. La llangonissa m'encanta. És que, clar, m'agraden moltes coses.
Va, i per acabar, una pregunta una mica capciosa amb tu. Tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa.
Sí.
Per Déu. Això sí que no m'hi penso gens ni mica.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
Tana Collados, moltíssimes gràcies per avui convidar-nos aquí en aquesta taula improvisada, en aquesta terrassa particular. Espero que t'ho passis molt bé el que et queda d'estiu i que a la tardor tindrem per TV3 una altra vegada.
Home, sí.
Tens molts reportatges...
Sí, estem preparant alguna cosa pel 30 minuts.
A veure, fes un tastet.
Pel 30 minuts ja us ho direm. Segurament, per resumir, és... no diré una continuació, però té bastant a veure... Amb tot aquest món de l'alimentació. Sobretot diria amb aquestes paradoxes que es donen en el món de l'alimentació.
M'agrada. Va, l'esperarem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
El temps i tu, tot passa. Verema tardana quan la tardor no desaigua encara. Sucre i aigua. Més pes, menys volum. La densitat augmenta. La maduresa és de to bru. Llavor a punt per germinar una nova vida naturalment dolça. Jo veremo la vida tardana. D'aquí uns anys veurem passat. Una taula de fusta i dos gots de vi. La llum baixa d'octubre, olor de ranci i un tros de pa.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase del cuiner Ferran Adrià, que diu: per mi, l'èxit és la felicitat d'un mateix. Moltes gràcies i adeu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem